Ràdio Tiana, les notícies. El veïnat del camí de Can Besora pren la paraula al ple municipal. Una de les portaveus ha demanat respecte a l'alcaldessa i que se'ls escoltin. El carrer del centre regularà el pas de vehicles amb un horari per aquests. Encara està per definir, però. La Rosi i l'Iñaki, tianencs amb arrels a Euskadi, analitzen la recent notícia de la dissolució d'ETA. Creuen que és una bona notícia, però que arriba tard. El veïnat del camí de Can Besora no va quedar satisfet de la reunió que dilluns van tenir amb la regidora d'Urbanisme, Núria García. Per això aquest dimarts han volgut expressar el seu descontent i també fer públiques les seves propostes. Ho han fet assistint al ple municipal i intervenint-hi al final, llegint un escrit conjunt al torn de preguntes per la ciutadania. Una de les portaveus d'aquest col·lectiu veïnal, Eva Inglés, ha agraït en nom del veïnat als grups de la CUP, Junts, Esquerra i el PDeCAT-DC que entressin al ple una proposició sobre els accessos als habitatges socials pel camí de Can Besora. També ha explicat per què han cregut necessari fer presència al ple.
Ens hem quedat a l'audiència pública perquè volíem poder dialogar amb aquest consistori, especialment amb l'alcaldessa, donat que el dia de la sala Albéniz se'ns va dir que no era el lloc per parlar, que se'ns citaria al despatx i se'ns ha citat, vam venir ahir, però l'alcaldessa no va poder assistir a aquesta reunió, ens va atendre la regidora i el regidor.
Adreçant-se a l'alcaldessa, Eva Inglés li ha dit que no es tracta d'un tema partidista, sinó de la voluntat dels seus conciutadans. Ha insistit que els veïns i veïnes no estan fent campanya o precampanya electoral de cap partit i ha demanat a l'equip de govern que la proposició aprovada el mateix dimarts al ple sobre aquest tema sigui vinculant.
Li demanem que el govern municipal de Tiana respectin aquest acord i el posin en coneixement de la Generalitat, afegint-lo a l'expedient de la modificació del pla parcial presentada ja a tràmit a la Generalitat. Demanem respecte per tots els veïns i veïnes del nostre municipi. Basar tota la seva exposició d'ahir davant dels veïns i veïnes en un estudi fet els passats 30 d'abril i 1 de maig, laborable de pont i festiu, és indignant. Com vam dir ahir, considerem que és un insult a la nostra intel·ligència.
El veïnat està en desacord amb diversos punts de l'estudi de mobilitat fet recentment per l'Ajuntament. En un d'ells s'afirma que habitualment hi ha places buides d'aparcament als carrers de la zona, cosa que no és certa, ha remarcat Eva Inglés. També ha demanat que no facin demagògia amb les xifres de trànsit de vehicles al poble.
Comparar els 800 vehicles que diuen que passen per la Riera de Tiana amb els 2.600 que diuen que passen pel Passeig de la Vilesa és fer demagògia. El Passeig de la Vilesa és una artèria principal del poble i més des de que vostès la van fer recta. Té voreres, passos de vianants, fins i tot semàfor. La Riera de Tiana no té voreres, no té passos de vianants, ni semàfors, ni els volem. Tot i que asfaltada, és una riera. I passegem i ens apartem cada vegada que passa un vehicle perquè no hi ha voreres. No podem fer aquesta comparativa per fer-nos creure que no hi ha cap problema. N'hi ha un de clar, de seguretat, a més del que ja coneixen de mobilitat.
Eva Inglés també ha dit en nom dels veïns que és un error comptar les places d'aparcament que hi pot haver a la Riera de Tiana com a places habituals per aparcar, ja que en cas de rierada aquestes desapareixen automàticament. La portaveu ha negat que el veïnat no vulgui escoltar alternatives. Assegura que és l'equip de govern qui no vol escoltar-los a ells. Finalment, ha demanat a aquest que no busqui una confrontació entre els actuals veïns de Can Besora i els que vindran.
Com a bons catalans que som, som gent d'acollida, d'integració i ens encanta fer veïnat. I estem convençuts que si aquesta organització es fa correctament, el barri creixerà de forma integrada i seguirem podent gaudir del poble, dels carrers, del barri i fer veïnat. Demanem que els membres d'aquest govern municipal no tornin a insinuar que el que demanem ho fem aliens als futurs veïns del barri. El que demanem ho fem pensant no només en els actuals veïns i veïnes, sinó també en els futurs veïns d'aquests habitatges i, per suposat, en tot el poble. Si us plau, els demanem que respectin, que reflexionin. Equivocar-se és humà, tots ens equivoquem. El valent és qui afronta els errors i hi posa solució. Si us plau, Esther, Núria, Xavier, atureu aquest procés, repenseu-lo. Amb sentit de poble, pensant en tots i en totes, en tots els vilatans. Repenseu-lo tenint en compte a la resta de regidors del consistori, els veïns i veïnes, a tothom.
En definitiva, cal aturar aquesta promoció, assenyala TV Anglès, per revisar-la i tornar al projecte inicial que contemplava que pel camí de Can Besora només entrarien la meitat dels vehicles dels habitatges socials i no la seva totalitat. L'alcaldessa Esther Pujol ha respost que l'equip de govern no fa demagògia, que el que passa és que a ells els toca executar. Ha insistit al veïnat que els presentin per escrit tot allò que demanen en aquest tema, perquè hi ha coses que grinyolen, ha dit Esther Pujol. També ha dit que hi ha solucions per a aquest tema.
Tècnicament hi ha dades i tècnicament hi ha solucions que donen solucions. Vale. El que passa, i crec que l'arquitecte municipal ahir, i fins i tot algun altre membre que també estava present ahir a la sala, ho va comentar. Entreu per escrit i aleshores veurem a veure.
Però llavors reflexionareu?
Punts de consens.
Però buscarem punts de consens, Esther? O sigui, si nosaltres entrem això per escrit, hi haurà reflexió, hi haurà consens, hi haurà diàleg? Perquè és el que no veiem.
A veure... Això no és veritat, que no hi hagi diàleg, que no n'hi ha.
Avui no ens ha donat la sensació que hi hagi diàleg. S'ha presentat una moció, s'ha aprovat per majoria en el ple i la teva resposta ha sigut no serà vinculant i això nosaltres seguirem endavant.
El Consell d'Urbanisme, el reglament que van aprovar tots aquests senyors que estan aquí, ja ho diu que a més no és vinculant.
Però m'és igual el que digui el reglament del Consell d'Urbanisme, perquè aquí el ple ha pres un acord. El ple ha pres un acord, Esther.
Per nosaltres això...
El ple sí que és vinculant.
El ple és vinculant i el ple ha pres un acord i vosaltres en minoria hauríeu de fer cas d'aquest acord. I això és el que els ciutadans no veiem. Llavors, els veïns no veiem aquest diàleg.
Bueno, no em deixes parlar, Eva.
Parla.
Entreu per escrit i sóc això i ja parlarem.
La intervenció veïnal d'aquest dimarts al ple ha rebut un fort aplaudiment del públic que ha omplert la sala de plens municipal. La reunió d'aquest dilluns entre veïnat de Can Besora i la regidora d'Urbanisme a l'Ajuntament no ha estat gens satisfactòria pels primers. Marta López.
Continuaran endavant amb el projecte. La regidora d'Urbanisme, Núria García, es reafirma en la voluntat de construir els habitatges assequibles dels vessantsos, així com en la decisió que l'entrada als aparcaments es faci pel camí de Can Besora. Després de la reunió que va tenir el dilluns amb el veïnat d'aquesta zona del poble, la seva posició no canvia. Però l'equip de govern afirma que la construcció d'habitatges socials és una política prioritària i no es faran enrere.
Seguim pensant que ja anem tard amb habitatge social i que per això no quedarem sense fer aquesta promoció. Que hi ha millores proposades i que hi ha millores possibles, sí, però per això s'ha de voler escoltar aquestes millores, cosa que ahir no es va voler escoltar.
La regidora d'Urbanisme diu que des de l'equip de govern entenen la preocupació dels veïns i veïnes de la zona de Can Besora respecte a la mobilitat. És per això que a la reunió es van intentar explicar solucions a aquestes angoixes, com per exemple obrir una circunvalació al final del camí de Can Besora fins a la part nord dels vessants 2 o fer que els carrers de la Riera de Tiana i camí de Can Besora passin a ser de sentit únic.
S'han explicat i es van explicar les raons per les quals es vol fer l'habitatge assequible ara i es van explicar les solucions a les angoixes que podem entendre que respecte a la mobilitat tenen els veïns que viuen al voltant d'on es vol fer l'habitatge social, però la veritat és que no es van voler escoltar aquestes argumentacions tècniques de millora, d'implementació de sentits únics, de ràtios de places que tenim actualment en habitatges assequibles i que donen unes ràtios de 0,8 cotxes censats a Tiana en aquestes promocions d'habitatge assequible ja executades.
Tot i així, el veïnat no ha quedat satisfet amb aquestes noves propostes i volen que el projecte es replantegi i torni a la idea original, on l'accés als aparcaments d'aquests 80 habitatges es feia per un carrer a urbanitzar, a la cota superior dels vessants 2. La Núria García, en canvi, diu que no han volgut escoltar cap argument que impliqui millores en la situació actual.
Nosaltres entenem que qualsevol construcció genera petits ajustos que sempre es tracten i s'estudien per tal de donar resposta als nous canvis. Per això no entenem que no es vulgui escoltar cap argument que impliqui millores.
La regidora d'Urbanisme recorda que ells governen per l'interès general de tot el poble i no per interessos particulars. Per la seva banda, els veïns i veïnes de la zona de Can Besora han sortit de la reunió celebrada aquest dilluns amb la regidora d'Urbanisme sense trobar les solucions que buscaven. Després de dues hores de reunió a la sala de plens, el veïnat ha sortit amb la sensació que no hi ha voluntat política de dialogar amb ells. Així ho expressa l'Eva, veïna del carrer La Pau.
El resum de la reunió d'avui és que no hi ha voluntat política per dialogar amb els veïns. La reunió s'ha acabat en el moment en què hem demanat si hi havia alguna voluntat política de poder dialogar, de trobar alguna solució que ens afavorís a tots. I la resposta ha estat que no. I aquest és per nosaltres el gran problema.
L'Eva explica que no se'ls ha donat cap solució viable. La proposta per part de la regidora d'Urbanisme ha sigut la d'avançar la construcció de la circunvalació prevista en el pla. Fent això, s'obriria una circunvalació al final del camí de Can Besora fins a la part nord dels vessants 2, desplaçant el flux de vehicles cap a aquella zona i rebaixant-lo dels carrers que donen a la Riera de Tiana.
Però això tampoc ens dona ara mateix cap solució per tota la realitat que s'està plantejant. Ja han dit que ho poden estudiar i, a més, això és una carta que ja devien de tenir guardada perquè no és la voluntat dels veïns, no ho hem demanat. El que demanem és seny, fer això ben fet i que la urbanització es faci amb sentit per les persones que vindran i per les persones que hi som.
A nivell de mobilitat, una altra solució que els han ofert consisteix en canviar el sentit dels carrers de la Riera de Tiana i del camí de Can Besora, que actualment tenen doble sentit.
Actualment, en aquest tram de la Riera i el camí de Can Besora tenen doble sentit. I el que volen fer és que la Riera i Can Besora baixi, perquè surti la gent del poble. Però això vol dir que la gent que visqui en aquests edificis i les persones que ja viuen actualment al camí de Can Besora i en aquesta zona, per arribar a casa han de pujar a dalt de tot del poble per baixar pels carrers interiors per poder arribar a casa. Quan ara, quan vens pel camí dels francesos o baixes telèfon, arribes a casa fàcilment. Llavors la gran solució és complicar-li la vida a les persones que actualment viuen en aquesta zona i a les que vindran en un futur. I amb aquesta previsió de canvi de sentits, també perd sentit la direcció que tenen ara el carrer Telèfon i el carrer La Pau, que no han previst si això s'ha de modificar o no s'ha de modificar, perquè actualment tu baixes al carrer Telèfon i pots anar a dreta o a esquerra, i si vas a la dreta pots tornar a pujar al carrer La Pau. Si ara la Riera només té sentit mar, quan arribis a baixis, vinguis del centre, baixis carrer Telèfon, estàs obligat a tornar a sortir del poble per tornar a entrar i arribar a casa, i això tampoc no té cap sentit.
L'Eva recalca que els veïns i veïnes del barri volen que es facin aquests pisos de protecció oficial, però volen que es facin tal com estava previst al pla anterior. Les solucions que els han donat respecte als vehicles que vindran en un futur no les veuen clares.
El que se'ns diu és que aquests edificis, que tindran 80 aparcaments, no tindran ni tan sols un vehicle per habitatge, i això a Tiana no ens ho creiem. Poden fer moltes estadístiques, poden decidir que dels 8.000 habitants resulta que no arriba ni a un cotxe per persona, però és que dins d'aquests 8.000 habitants hi ha menors i hi ha gent gran que no poden conduir, i que ens facin aquests números no ens quadra.
Els veïns diuen que, tal com s'ha aturat el pla parcial de Can Mates, també volen que s'aturi la construcció dels vessants 2, per tal de tornar a replantejar el projecte i tornar a la idea inicial, en la qual es preveia que l'accés als cotxes es fes per dalt, mitjançant un carrer a urbanitzar. Les solucions que els han proposat no ha sigut l'única cosa que no ha agradat als veïns i veïnes presents a la reunió. A tot això, s'uneix el fet que l'estudi de mobilitat que se'ls ha ensenyat i explicat s'hagi fet durant els dies a pont. L'Eva i la resta del veïnat troben una falta de respecte que s'hagi fet un estudi ara, a correcuita, durant dies festius i que se'ls hagi venut aquests números com a vàlids.
S'ha fet un estudi ara, a correcuita, pel pont, el 30 d'abril, que era pont, i el dia 1 de maig, que era festiu. I ens venen aquests números com a normals. Ens han ensenyat fotografies... Exacte, era un estudi de mobilitat. Ens han ensenyat fotografies per aquest estudi de mobilitat en el que en realitat eren fotografies agafades de Google Maps amb vehicles que ja estan donats de baixa. I això ho trobem un altre insult. Nosaltres hem fet fotografies en dies normals i no hi ha lloc per aparcar al camí de Can Besora. Hi ha cotxes en doble fila, perdó, a sobre la vorera, perquè no hi ha espai per aparcar. Hi ha cotxes aparcats on no es pot, on està prohibit aparcar, perquè no hi ha lloc per aparcar. I que ens vinguin dient que hi ha places buides, que el seu estudi diu que hi ha lloc per aparcar suficient i que entre els aparcaments dels edificis més els llocs buits no hi haurà cap problema d'aparcament, ho tornem a trobar un insult, una falta de respecte per als veïns, que el que volem és una solució pel barri, que es puguin fer aquests edificis, però que es puguin fer de forma sostenible per tothom.
Per tant, demanen que aquest estudi es faci ben fet, en dies laborables i, com a mínim, que duri una setmana sencera, de dilluns a diumenge, per tal de treure càlculs coherents. Aquesta reunió neix després de l'inquietud que els veïns i veïnes han manifestat durant aquests últims dies respecte al futur del trànsit en aquesta zona de Tiana, arran del canvi d'accés als nous pisos d'habitatge social que es volen construir a la zona. Durant la reunió informativa del dimecres a la sala Albéniz, on es va presentar el projecte al públic, Els veïns i veïnes van poder comprovar com, a diferència del projecte inicial, que contemplava que l'accés als aparcaments d'aquests 80 habitatges es fes per un carrer a urbanitzar, a la cota superior dels vessants 2, s'havia canviat i ara preveia que l'accés es fes pel camí de Can Besora, estret i de dues direccions. Això no només afectava el veïnat del camí de Can Besora, sinó els carrers d'accés i sortida d'aquest. Ara mateix, només es pot accedir pel carrer Santa Maria i per sortir s'ha de fer pel carrer de la Pau o bé pel final del mateix Can Besora. Tots dos desemboquen a la Riera de Tiana. Per tant, el veïnat dels carrers Santa Maria, la Pau i de la Riera de Tiana temien que es col·lapsessin de vehicles.
El debat sobre com ha quedat el carrer del centre ha arribat al ple, on la regidora d'Urbanisme ha anunciat que el pas de vehicles estarà regulat per un horari determinat. Això sí, encara no s'ha definit quin serà. Marta López.
El carrer del centre tindrà un horari de circulació establert. Així ho ha anunciat la regidora d'Urbanisme, Núria García, al ple d'aquest dimarts. La intenció de l'equip de govern és que els carrers del centre, l'Ola Anglada i Sant Cebrià, especifiquin. Per tant, el carrer del centre tindrà un horari que regularà la circulació dels vehicles, per tal que els vianants puguin caminar per aquest carrer tranquil·lament. Aquest horari servirà per deixar pas als transportistes i altres vehicles durant un període determinat, deixant la resta del dia pels vianants. La regidora d'Urbanisme explica que aquest horari respon a la necessitat d'aparcament i de parada que té el carrer del centre, tant pels comerços que hi ha com pels pares que porten els seus fills a l'escola d'anglès Quitzenàs.
Vull dir, a la resta de carrers del poble, els cotxes hi passen, tenim unes voreres molt estretes i és el que tenim. La idea d'aquest carrer és el contrari, és a dir, que tingui un horari molt marcat en el que pugui estar deslliurat de tràfic, però ha de tenir un altre horari per donar servei a aquests comerços.
L'horari, però, encara s'ha d'acabar de determinar, diu la Núria García.
Hi ha una ordenança aprovada des de l'altra legislatura amb un horari, els nostres tècnics de mobilitat ens proposen un altre horari i això és el que hem d'acabar d'ajustar.
Respecte a l'aparcament de motos, la ubicació del qual no ha convençut alguns dels usuaris d'aquest carrer, la regidora diu que era una necessitat.
De moment s'han col·locat les motos en aquesta situació perquè hi ha la necessitat de l'aparcament de motos i ens queda sempre una franja lliure de 90 centímetres com queda a la resta de carrers del poble perquè ens entenguem.
A la mesura de l'horari, encara falta d'afegir-ne d'altres, com posar un arbrat que serveixi d'obstacle als vehicles. A més, a l'hora de construir aquest carrer, s'ha fet el carril de circulació més estret, per tal que el cotxe que hi passi hagi d'anar més lent.
Senten una certa distància i més que res indiferència. La recent dissolució d'ETA, anunciada per la pròpia organització fa pocs dies, ha agafat l'Iñaki Ojinaga i la Rosi Basanta una mica a contrapeu. Tots dos són tianencs, nascuts i criats, però, a Euskadi. Se senten bascos de Socarrel i el conflicte polític basc els ha tocat de prop. Afirmen amb rotunditat que tant aquesta dissolució com l'anunci del alto el foc definitiu fet per ETA al 2011 arriben tard, però malgrat tot, diuen, és una bona notícia. Tanmateix, la Rosi afirma que benvinguda sigui aquesta dissolució. Ella té, però, diverses qüestions a fer sobre la forma en què aquesta s'ha escenificat.
También creo que no ha sido hecha en la forma correcta. Bajo mi punto de vista, sí. ¿En qué me baso? Primero, ¿por qué lo han hecho fuera del País Vasco? ¿Lo han hecho en el País Vasco francés? ¿Por qué no lo ha hecho en el país, digamos, en Bilbao, en Vitoria, no sé, o un pueblo de cualquiera de estas provincias? ¿Por qué lo han hecho allá? Segundo, ¿por qué, si han querido ser generosos, si han querido, no han pedido perdón a todo el mundo y a todas las víctimas, ¿no? Si reconocen ciertas cosas, ¿por qué no son generosos hasta el final? Això són mis preguntes.
Aquesta basca del Gorta tampoc acaba de confiar en la veracitat del fons de la qüestió, assenyala, i explica per què.
Este grupo de ETA armado, bueno, sí, ha dicho que cesa, pero creo que hay otros grupos que siguen con otro tipo de terrorismo psicológico, verbal, tal. Y me baso en el tema que ahora estamos viendo en Alsasua, pero no solamente en esto. Yo tengo familia en Navarra y me consta, y bueno, lo he visto en algunas ocasiones, como estos grupos, que antes se llamaban Kaleo Borroka, pues actúan. Yo lo he visto, ¿eh? Entonces, además, es curioso que cuando estás en un sitio, inmediatamente empiezas a ver un cierto movimiento y te das cuenta que es exactamente lo que va a suceder. Y entonces te vas, si puedes, te vas a tiempo.
L'Iñaki, de Deusto, confessa sense embuts que la política no m'interessa gaire. Acull amb una barreja de satisfacció i alhora d'indiferència aquesta escenificació d'un final llargament esperat.
Con indiferencia. Bueno, era una cosa protocolària, yo lo entendí, una cosa puramente protocolaria. No sé. Sinceramente no le he prestado atención. Evidentemente es positivo, por supuesto. O sea, no tenía sentido. Yo creo que el tema ya estaba caducado. No tenía ningún sentido, ningún objetivo.
Un tret comú tant entre tots dos com entre milers de persones al País Basc. Recorden amb nitidesa els començaments d'ETA i tenen amics i familiars que d'alguna manera hi van estar a prop d'aquell inici. Aleshores, contra un dictador, afirmen tant la Rossi com l'Iñaki, es podia entendre l'existència d'ETA i la seva tria de la lluita armada.
Al principio, los primeros movimientos en los años 70, pues yo, como la mayoría de los vascos, creo yo, pensábamos que eso era algo importante, o sea, que era una cosa buena que podía provocar un cambio en la dictadura. Tengo dudas, no sé si realmente sirvió o no sirvió, ojalá sí.
En el año, es aproximativo, 55, 56, 57, yo tenía 15, 16, 17 años. Yo tengo amigos, que no voy a decir sus nombres, que empezaron a pertenecer en aquel momento a una ETA idealista, idealista. Yo eso lo viví. Es más, estos chicos, eran los chicos más que nada, pues hacían panfletos, entonces teníamos un dictador en España, Franco. Yo nací bajo esta dictadura, yo soy hija de la posguerra. Y entonces me acuerdo perfectamente estos amigos míos con panfletos echándolos por todas las partes. Claro, ¿qué pasaba? Que la Guardia Civil los cogía, los metían en un portal y les pegaban unas palizas. Esto yo lo he visto. ¿Qué sucede? Que estos chicos, que empezaron muy idealistas y que todos de alguna manera estábamos de acuerdo.
Després, però, amb el pas dels anys, la Rossi i l'Iñaki coincideixen que ETA va perdre el rumb, els ideals i fins i tot, diuen, els orígens.
Está claro, fue de género, esto de género realmente se convirtió pues en un negocio. Negocio, una forma de vida, sin convicciones, sin ideologías. Era un problema de un asunto. La razón era pues el dominio, controlar, manejar el cotarro y hacer pasar por el tubo a la gente. Entonces eso, pues claro, no.
I ara a Euskadi creuen que les víctimes poden parlar veritablement de reconciliació i de perdó? I poden fer-ho amb oblit o sense oblidar res?
Lo que pasa que sigue estando dividida, la sociedad ahí sigue estando muy dividida. A pesar de todo, a pesar de la desaparición de ETA, pues bueno, una parte de la población pues sigue pensando todavía que Euskadi pues es una tierra oprimida. Entonces todavía tienen, no se han sacado todavía el estigma de ETA. Por otro lado, hay también la parte contraria, las víctimas o las asociaciones de víctimas que también viven de eso algunas. Y yo pienso sinceramente que el PP también vive de eso, le da votos. El poder vender la lucha contra ETA al PP le da votos, le ha dado votos siempre. Bueno, al PP y a los anteriores también, ¿eh?
Un cierto sí, pero del todo no. Yo creo que hay víctimas que además reclaman que la justicia actúe, porque no nos olvidemos que hay 300 y pico casos sin resolver. Y una de las peticiones que se le está haciendo a ETA en este momento es que dentro de esta disolución colaboren con la justicia. Que yo creo que sería justo, valga la palabra decirlo. O sea, creo que sería justo y que esto también de alguna manera demostraría que lo que están haciendo es cierto. O sea, va en serio. No es una pantalla, no es un maquillaje como se está diciendo también, ¿no?
Amb ETA o sense, el cert és que aquests dos tianencs, l'Iñaki i la Rossi, seguiran enyorant la seva terra d'origen com a bascos de cap a peus que són.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.